Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Una balena, una d'albina concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Kia, vehicle oficial dels Premis DRAC. A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Aquest Sant Jordi, Barcelona s'obre per a tu com un llibre. Comença per la Superilla Literària, entre Diagonal, Gran Via, Pau Clares i Balmes. Segueix llegint per tots els barris de la ciutat i passa la pàgina per descobrir el retorn de la gran festa del llibre a la Rambla. Informa-te'n a barcelona.cat/Sant Jordi. Ajuntament de Barcelona.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Passen 2 minuts de les 5 de la tarda, estranyament. Tampoc diria puntuals, perquè no ho anem, però menys tard del que és habitual.
Tu?
Sí, sí, efectivament.
És rècord.
No patiu, que ja ens allargarem en algun altre moment del programa. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laura Borràs carrega contra la mesa del Parlament, tot i haver-se negat a retirar-li l'acte de diputada.
Sí, la presidenta suspesa critica que ara la mesa hagi respost a la Junta Electoral dient que no li retirarà l'acte fins que no hi hagi sentència ferma contra ella. Això destaca quan fa uns mesos la mateixa mesa li va retirar les funcions de presidenta de la cambra. Borràs també ha repartit contra el PSC després que s'hagi negat a contestar la GEC. I és que els socialistes creuen que en el passat ja ha quedat demostrat que aquest organisme té potestat per retirar les actes als representants públics. Segons Borràs, cada cop es posen les coses més fàcils a l'Estat de cara a trepitjar drets.
I sobte és que aquesta mateixa mesa que ara vol fer veure que està respectant drets és una mesa que va vulnerar els meus drets. Sobte el vot en contra, en aquest cas, del Partit Socialista, que en les anteriors ocasions es va abstenir, ara vota en contra, dient que ja hi ha precedents. Així funciona l'Estat quan avança, trepitjant drets i fent que cada vegada sigui més fàcil vulnerant-los.
Segons la mesa del Parlament, el reglament de la cambra és clar i no permet retirar l'acte a cap diputat si no té una sentència ferma en contra. La justícia francesa delibera si els ajuntaments de la Catalunya del Nord poden fer servir el català als seus plens, encara que després ho tradueixin al francès. Concretament es tracta dels municipis d'Elna, Banys, Port de Vendres i Tararac, que van canviar el reglament dels plens per fer-hi present la llengua catalana. Tot i això, el govern francès diu que és contrari a la Constitució perquè el francès sempre ha d'anar primer. Per l'advocat de la defensa, Mateu Pons, és un raonament absurd.
L'ordre de presentació durant els plens, és a dir, que es feia primer català i després es traduïa en francès. I ell considera que l'ordre que està donat a Xins, primer català, segon francès, és anticonstitucional, de cara a l'article 2, que diu que la llengua de la República és el francès.
Tot i això, tot indica que els ajuntaments tenen les de perdre perquè, segons la Ponent Pública, el francès sempre ha d'anar per davant. La seva opinió és que és la que acostuma a prevaldre en aquests casos. La decisió del Tribunal de Montpeller se sabrà d'aquí a 3 setmanes. Els ajuntaments ja han avisat que, si cal, ho portaran a la justícia europea. I un apunt sobre trànsit, i és que a aquesta hora hi ha 5 quilòmetres de cues a l'AP7 a Maçanet de la Selva en sentit nord arran d'un accident. Es tracta d'una furgoneta que ha bolcat. Des de fa una hora, aproximadament, només hi ha un carril obert en aquest punt, com dèiem, en direcció nord a Maçanet de la Selva, a la P7. I ara els esports, amb Oriol Jové.
El Barça continua lluitant per inscriure Gavi al primer equip masculí i ha presentat un recurs contra la retirada de la mesura cautelar que ha fet que el migcampista torni a tenir fitxa del juvenil i a jugar amb el dorsal número 30. També sobre el Barça, la capitana del primer equip femení, Alexia Putellas, és optimista de cara a les semifinals de la Champions, que comencen per les blaugranes aquest mateix dissabte amb el partit d'anar de Londres.
Chelsea és un gran equip, primer hem d'anar allà a Stamford Bridge aquest dissabte. Espero que portem un resultat positiu, però passi el que passi, es tancarà el Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, i allà és on necessitem l'afició.
Alexia, encara al tram final de la seva recuperació, ho ha dit després de recollir el premi del Consell Superior d'Esports com a millor esportista del 2021. I el trofeu Comte de Godó, tot a punt pel debut de Carlos Alcaraz en aquesta edició del torneig. Més detalls des del Tenis Barcelona, Albert Bassas.
El partit començarà de seguida, després de l'eliminació fa uns instants de Feliciano López en la seva darrera participació al torneig barceloní. Ha perdut en 3 sets contra el belga Goffin. Tothom pendent ara, doncs, d'aquesta estrena del tenista murcià contra el portuguès Borges en un duel inèdit entre tots dos, perquè fins ara encara no s'han enfrontat mai. Això ja és partit de segona ronda, igual que el que ha jugat ja el malagueny Alejandro Davidovich, classificant-se per 8ens davant l'argentí Echeverri, o el que ha fet també abans el noruec Casper Ruud.
I fa uns minuts s'han sortejat els quarts de final de la Copa de la Reina d'hoquei patins, que es disputarà de l'11 al 14 de maig a Calafella amb 5 equips catalans. En l'eliminatòria de quarts, el Manlleu jugarà contra el Fraga, el Palau de Plegamans contra el Liceo, el Mataró contra el Gijón, i hi haurà duel català entre el Vilassana i el Vigues i Riells.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran descarregant ruixats de manera irregular en moltes zones interiors del centre i el nord del país, però sobretot a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En fer-se fos, la majoria aniran desapareixent. Demà, com a molt, n'hi haurà alguna a la tarda al Ripollès. Al migdia, les temperatures s'enfilaran de 2 a 6 graus més a ponent i a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona.
RAC 1. Aquest dimecres la Champions es juga a RAC 1. A les 9, Bayern de Munic, Manchester City i Inter de Milà, Benfica. Tornada dels quarts de final. Ens hi posem a 2:15 amb Jaume Molló i companyia. Pendents també del bàsquet europeu, Joventut Apoel de Tel Aviv de l'Eurocup i Tenerife Baxi Manresa de la Champions. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres, futbol i bàsquet europeus a RAC 1.
Tots som 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites, construïm cases.
Passen 8 minuts a les 5 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC1. És un plaer, com sempre, saludar el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé. Vius tranquil avui, el teu timeline de Twitter? El tens molt ple de vídeos de Madrid? O com ho portes, això?
No l'he mirat, em sap greu, però no, el Twitter avui no, fins a la nit no el penso tocar perquè no tinc temps, perdoneu, eh?
I el vídeo et fa il·lusió veure'l?
I algú important que m'he perdut? O...
Sí, bueno, un vídeo del Madrid dient que el Barça és l'equip del règim, res, el típic dimarts de...
Sí, el típic dimarts del Madrid, no estic al tanto, em sap greu.
No, mira, jo aquest matí, quan he arribat a la redacció, jo ja he dit, jo no me l'he mirat. Ai, tinc un deure periodístic de mirar-me'l. Però de vegades hi ha coses que posen tan negre ja te'l miraràs en un altre moment. Bueno, el Consell de Ministres ha aprovat avui la mobilització de 50.000 vivendes de la Sareb, que això la gent diu amb la Sareb, doncs, era, que abans es coneixia com el Banc Dolent, però el lloguer assequible de joves i famílies, tal com va anunciar el cap de setmana passat el president del govern, Pedro Sánchez. 21.000 immobles buits de la Sareb es posaran a disposició de les comunitats, 14.000 més ja estan llogats i passaran a lloguer social, i 15.000 més es construiran. Això sí, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha remarcat que sempre serà en compra per part de les altres administracions.
La estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de Sareb, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad. Mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible.
Avui parlem del lloguer, parlem d'aquest pla. El lloguer és una qüestió que preocupa moltíssima gent, perquè per bé o per mal doncs hi ha molta gent que s'hi ha posat. No entrarem en el debat clàssic de comprar o llogar, perquè també amb el Xavier hem parlat algunes altres vegades, però parlant d'aquests 50.000 habitatges del Sareb, el Banc Dolent, tu creus que es resol el problema d'accés a un habitatge o és un pedaç?
A veure, deixem el problema, deixem analitzar el problema. El problema és que en el món de l'habitatge falta oferta, no? Falten habitatges de lloguer. Sí. No n'hi ha prous, i com que no n'hi ha prous i la demanda és més gran que l'oferta, doncs els propietaris decideixen pujar els lloguers. I això és el que el govern intenta solucionar perquè s'adona que això, que clar, els lloguers són massa alts i que perquè la gent pugui viure de lloguer, doncs han de baixar els preus, i una de les maneres de fer-ho, després discutirem l'altra, sí, que és limitar els preus, però la primera és augmentar l'oferta. Posem més habitatge de lloguer a la venda, a llogar, més habitatges a llogar, no? Ara, com, és molt important que recordem d'on surten aquests lloguers. Com també acabes de dir, el Sareb, recordeu, era el que el Guindos deia el banco malo. Què volia dir el banco malo, el banc dolent? Doncs bé, recordeu que quan va haver-hi la crisi immobiliària, els bancs es van quedar amb una muntanya de... O sigui, es van quedar perquè les empreses promotores, els constructors que havien fet pisos per tot arreu, es van arruïnar, no van poder tornar els crèdits als bancs, i com que no els hi van tornar els crèdits, doncs els bancs es van quedar tots aquests pisos, no? I com que aquests pisos no els podien vendre o estaven sobrevalorats i tots els problemes que hi havia durant la bombolla, què va passar? Doncs que el Guindos va crear un banc dolent on posava tots aquests actius, tots aquests habitatges, tots aquests edificis, tots aquests terrenys que les promotores i les constructores doncs havien hagut de tornar als bancs perquè no havien pogut tornar el crèdit, però els anomenaven els actius tòxics, recordeu?
Sí, tant.
I eren tòxics perquè eren de tan baixa qualitat que no es podien vendre. I per no perjudicar els bancs, és a dir, per poder ajudar els bancs a no fer fallida, perquè l'objectiu en aquell moment era que no fessin fallida els bancs, doncs va dir, crearem una institució pública, que es dirà el Sareb, que es quedarà tots aquests edificis, tots aquests terrenys, tots aquests pisos, tots aquests habitatges, no? Per tant, primera, són els habitatges tòxics. Però tot això passava l'any 2012. Des de l'any 2012, el Sareb ha estat intentant vendre molts d'aquests edificis i els ha anat venent. Ara mateix, si entreu a la pàgina web de Sareb, sareb.es, veureu que n'hi queden aproximadament uns 46.000, que segurament són els 50.000 dels que parla el Pedro Sánchez. Però fixeu-vos, són d'entre els actius tòxics, és a dir, entre les cases de baixa qualitat que no es podien vendre ni a tiros, doncs els que a partir del 2012 no s'han venut ni a tiros. És a dir, són els actius tòxics, són els actius més tòxics d'entre els actius tòxics.
O sigui, el pitjor del pitjor. Ens hem d'imaginar els pitjors habitatges, els pitjors terrenys.
Els pitjors dels pitjors. Val? I llavors dius, doncs mira, aquests són els que posaran en lloguer. Bueno, doncs podries dir, això és una gran idea, fins que
vas i mires, insisteixo, a la pàgina web del Sareb i dius, i on són aquests pisos? Recordeu, la bombolla immobiliària, en gran mesura, no era una bombolla immobiliària a les ciutats, com Barcelona. Era una bombolla immobiliària on s'estava construint, bàsicament, segons habitatges. És a dir, la major part d'ells són a la costa. Estan dissenyats, estan pensats per ser en zones turístiques, segons habitatges per la gent de les ciutats. I, en particular, jo recomano a tothom que vagi a la pàgina web sareb.es i cliquegin, perquè ja es poden trobar on són tots aquests habitatges, i veurà que si cliqueja a la Comunitat Autònoma de Catalunya, veurà que el Sareb té 13.499 habitatges disponibles. I dius, ostres, gran fantàstic, sí. No?
Mira, ho estem fent també nosaltres, això, eh? A mesura que ens ho vas dient, i els oients també, si s'hi volen anar afegint, anirem seguint les explicacions del Xavier. Ja som a dins d'aquesta web i, efectivament, has d'anar per comunitats autònomes i allà hi trobes aquesta oferta.
Exacte. Catalunya, 13.499. Però, si a dins de Catalunya cliqueges la ciutat de Barcelona, que és on hi ha una tensió a l'habitatge. La gent busca pisos a Barcelona. La gent vol habitatges a les grans ciutats. Doncs bé, dels 13.499 habitatges que hi ha a Catalunya, només 767 són a Barcelona. Per què? Doncs perquè el boom immobiliari, repeteixo, diguem, allà on es construïa, el que s'estava construint amb la bombolla immobiliària, eren segones residències. Si no voleu anar a Catalunya i voleu anar a altres llocs, per exemple, aneu a la Comunitat Valenciana, veureu que hi ha 8.897 habitatges, però allà on hi ha tensió, on no hi ha pisos de lloguer, és a la capital, a la ciutat de València.
Xavier, doncs allà només... T'he de dir que hem col·lapsat la web, eh? Ara mateix ha d'haver-hi molta gent entre els nostres oients que s'ho estan mirant i ara mateix no podem accedir on són aquests immobles, però el matís que m'estàs explicant en aquesta narració és important. És a dir, la gent que s'imagina, doncs escolta, mira, me'n vaig a Barcelona, me'n vaig a Terrassa, a Sabadell, a viure en aquests pisos ofertats d'una manera més barata, encara que siguin de més baixa qualitat, hem de pensar que com que eren pisos destinats a segones residències, possiblement a les grans ciutats no ens els trobarem.
Exactament. Estava explicant lo de la Comunitat Valenciana, 8.897 habitatges, dels quals només 279 estan a València capital. Yeah. És a dir, el problema de la manca d'habitatges de lloguer és a les grans ciutats, però resulta que els pisos que té el Sareb no són a les grans ciutats, sinó que són diguem, a les zones turístiques, perquè, insisteixo, va estar dissenyat, són els pisos que es van quedar després de l'explosió de la bombolla immobiliària, i la bombolla immobiliària bàsicament eren, diguem, promotores de segones residències. Per tant, no arreglarà el problema, Ja hem dit que el problema és que manquen pisos, manquen pisos de lloguer, o manquen habitatges de lloguer. En teoria, posar 50.000 habitatges nous soluciona el problema. El que passa és que aquests habitatges no estan situats en el lloc on hi ha el problema. I, per tant, la conclusió a la que arribo jo és que, primera, són edificis de baixa qualitat, en mal estat, ja ho hem dit, els més tòxics d'entre els tòxics, que no són en els llocs on volem que hi siguin. I, per tant, no solucionaran el problema de la manca de lloguer.
De fet, avui han donat aquesta xifra, que d'aquests 21.000 immobles que es posaran a disposició de les comunitats, només 9.000 estan en condicions per entrar-hi a viure. Els 12.000 restants requereixen d'obres i de reformes per poder-los habilitar, perquè no estan ni habitables.
Uh-huh. Amb tot el que m'ha explicat, tu com definiries aquesta mesura, Xavier?
Electoralista. No s'escapa, ningú se li escapa que estem en una època electoral, que d'aquí, no sé si un mes o dos mesos, no estic massa al tanto de les eleccions espanyoles jo, però ben aviat venen les eleccions municipals i autonòmiques a moltes comunitats, i recordeu que, diguem, els partits polítics normalment no volen solucionar el problema de la gent. El que volen és guanyar vots, i pensen que d'aquesta manera, diguem, el que faran serà, doncs, fer veure que han solucionat o que intenten adreçar un problema que és el de l'habitatge, que és un problema greu, però que, jo ja et dic, la meva missió no és, jo com a economista, la meva missió no és diguem, explicar per què ells diuen les coses que diuen. La meva missió és analitzar les conseqüències de les seves propostes. I les conseqüències de les seves propostes, malgrat que, en teoria, va en la direcció correcta, eh? O sigui, el que s'ha de fer és augmentar l'oferta, eh? Hem de tenir més pisos de lloguer disponibles. El problema és que aquesta solució que proposen, per la localització on estan els pisos i per la qualitat dels pisos, perquè sabem que són els més tòxics dels tòxics, i com ens deia ara la Cailà, molts no estan ni habitats ni habitables ara mateix, perquè estan a mig construir, etc, etc. Per això no es venen, perquè no són pisos que ara mateix ningú tingui ganes de comprar. Doncs això, aquesta cosa, és el que diuen que solucionarà el problema. La meva conclusió és que no ho arreglarà.
Doncs fem bé d'explicar-ho, perquè efectivament s'ha venut d'aquesta manera. S'ha venut d'aquesta manera. Sí, com la solució, o una de les solucions al problema del lloguer, i a més, venuda a bombo i plateret.
De totes maneres, professor, què s'hauria de fer amb tots aquests pisos que té la Sareb, que d'acord, són pisos que estan lluny de les grans ciutats, que no estan en bones condicions, però tot això, tots aquests pisos que ara mateix estan deshabitats i no es fa res, alguna cosa s'ha de fer amb això, no?, amb aquest patrimoni?
Sí, bueno, jo no sé el que s'ha de fer, però recordo el que se'ns va dir que es faria. Jo recordo que el senyor Guindos, quan va crear aquest banc, va dir que això no costaria ni un duro als contribuents.
Sí, senyor. Sí.
És a dir, que el que farien seria, doncs, acabar-los, millorar la qualitat i acabar-los venent, i un cop ho fessin, un cop haguessin fet aquestes remodelacions, o acabar, o tot el que haguessin de fer, ho vendria, i tots els calés que recaptarien, que no són ni del senyor Sánchez ni del senyor Guindos, són els nostres calés, són els calés dels contribuents. Recordeu que se'ns va dir això: vosaltres, contribuents, ara salveu els bancs, però tranquils, que tots aquests calés els recuperareu. Doncs, diguem, si els polítics han de tenir una mínima dignitat i complir les seves promeses, el que haurien de fer és agafar tot això, vendre-ho, tal com ens van prometre, a recuperar els calés i repartir-lo entre els contribuents, que al final som els que van pagar la festa.
És sorprenent. Sobretot, la qualitat d'aquests pisos, no?, que és el que us referíeu. En aquest sentit, hem pogut també escoltar l'alcaldessa de Colau, que també ha criticat aquesta solució. Ha dit que això no solucionarà res a Barcelona. Ho ha dit en una conferència al Cercle d'Economia i crec que ha fet servir una paraula que defineix perfectament aquests pisos, que ha dit que són gairebé invivibles.
Eso sí, que sean viviendas realmente vivibles, porque yo tengo que decir que este anuncio de la Sareb, los que llevamos mucho tiempo siguiendo el tema, sabemos lo que hay, y sabemos que en las grandes ciudades como Barcelona hay muy poco y de muy mala calidad, incluso invivible. Por lo tanto, no va a ser una solución, ¿no? Pues claro que estoy a favor de que se movilicen esos pisos, se arreglen, se pongan a disposición todos y cada uno, pero desde luego en grandes ciudades ese anuncio no va a tener un impacto.
A través de les xarxes socials, el Robert ens escriu i ens ensenya unes fotografies d'aquests pisos en resposta precisament a aquesta mesura, que el Robert li va respondre directament al president del govern, i efectivament estem parlant d'esquelets de pisos. Són esquelets, és a dir, no puc definir-ho d'una altra manera, no hi ha res. Hi ha les columnes, alguna finestra i poca cosa més. Doncs aquests són els pisos de la Sareb. Mentre s'aprovava aquest pla, professor, el Congrés ha començat a debatre avui la nova llei de l'habitatge, que posa un topall als preus de lloguer. És a dir, fins aquí podeu llogar, fins aquest preu. Aquesta llei estableix que els lloguers podran pujar com a màxim un 2% aquest 2023. De cara al 2024 no es podran encarir més del 3%, i a partir d'aleshores els preus del lloguer quedaran desvinculats de l'IPC i dependran d'un nou índex oficial, que per cert encara s'ha de dissenyar i no acabem de conèixer. És una bona idea posar topalls als preus del lloguer, Xavier?
Sí, espera, ja falta una cosa que has dit, això que has dit és correcte, però també s'han dit que aquest nou índex, el que han dit els ministres és que aquest nou índex, és a dir, l'augment de preus a partir de l'any que ve, l'augment dels preus del lloguer, sempre ha d'estar per sota de l'IPC. És a dir, que crearan un nou índex, que encara no sabem quin serà, exacte, però sigui quin sigui, ja ens han dit que serà per sota de l'IPC. És a dir, que a partir d'ara, i fins que aquesta llei es derogui, els augments dels lloguers estaran per sota dels augments de preus. Això vol dir, això vol dir que el poder adquisitiu dels propietaris dels pisos anirà baixant. És a dir, que si avui llogues el pis a 1.200 euros, doncs el valor real d'aquests 1.200 euros sempre, sempre, sempre anirà baixant. És a dir, el poder adquisitiu l'any que ve serà 1.200 més el 2%, però si l'IPC és del 4%, doncs els pedrers perdran una mica, i l'any següent una mica, i l'any següent una mica, és a dir, sempre acabaran perdent. Aquí el que m'agradaria recordar és que, i una cosa que he repetit en aquest programa mil vegades i vull tornar a repetir, que una cosa és la retòrica dels polítics quan fan un, quan passen, aproven una llei, i l'altra cosa són les conseqüències reals d'aquesta llei. Recordeu que vam discutir, per exemple, fa uns mesos el subsidi de la benzina, que figurava que havia d'ajudar a la gent que posava benzina, els ciutadans que posaven benzina, retornar-los el 20% del preu de la benzina, recordeu? La idea era molt bona, que la gent no pagui, que no pagui tant per la benzina i així no pateix tant els costos de la inflació. Tothom recorda els resultats d'allò. El que va passar és que les benzineres van pujar el preu un 20%.
Efectivament.
Els ciutadans van acabar pagant el mateix, és a dir, pagaven un 20% més d'entrada, recuperaven el 20% a través del subsidi del govern, un cop anaves a pagar, recorda? I després el que havia passat és que tot el subsidi se l'havia quedat la benzinera. El ciutadà acabava pagant exactament el mateix preu. Una cosa és la retòrica bonista dels que et volen vendre la cabra, i l'altra cosa és el que acaba passant de veritat. Doncs bé, aquí passa una mica el mateix, que és el que en aquest programa hem anomenat mil vegades la llei de les conseqüències no desitjades. Què passarà, penseu tots, què passarà quan el preu del lloguer es limita i el propietari del lloguer, el propietari de la casa que decideix llogar-la, decideix llogar aquesta casa, aquest habitatge, què farà quan vegi que cada vegada el valor del que pot treure d'aquest lloguer cada any és una mica més baix, el valor real, en termes de poder adquisitiu, cada any és més baix, cada any va perdent calés i va perdent calés i va perdent calés i va perdent calés. Què faran? Doncs faran tres coses. La primera serà deixar d'invertir en la qualitat dels habitatges. Deixarà, si es trenca alguna cosa, doncs escolta, no hi ha calés per arreglar-la, es començarà a deteriorar els habitatges. Segona, trauran els habitatges del mercat. Dirà, escolta'm, jo que havia invertit aquí per poder llogar i per poder recuperar la inversió a través del lloguer fins que els meus fills siguin grans o fins que, jo què sé, fins que em vulgui vendre el pis en el futur, doncs ho trauré i m'ho vendré. I per tant, el problema que recordeu és, el problema és que no hi ha prou pisos, no hi ha prou oferta de pisos, resulta que el problema s'agreujarà perquè n'hi haurà no més pisos sinó menys. Perquè molts ells diran, escolta'm, no val la pena llogar, el trec del mercat. I la tercera cosa que faran, que és la pitjor, és que, clar, si els preus dels lloguers són, en termes reals, cada dia més barats, més barats, més barats, doncs, clar, hi haurà un excés de demanda, hi haurà massa gent per tan pocs lloguers, per tant pocs habitatges.
Exacte.
I aleshores el que faran serà discriminar. Diran, escolta'm, com que no puc pujar el preu, només llogaré en aquell que em demostri que em pot pagar. I per exemple, la gent que no té feina estable, doncs no podrà llogar pisos, per exemple els joves, no? Perquè el mercat dirà, escolta'm, jo li llogo a la gent que em demostra que té un salari, perquè com a mínim, si no puc pujar els preus, com a mínim que estic segur que me'l paguis. O discriminarem contra la gent que no em fa gràcia, com per exemple els magrebins, els africans, els pakistanesos. I per tant, fixeu-vos que es reduirà l'oferta i la gent que té rendes més baixes són les que es quedaran fora. És a dir, que els més perjudicats seran precisament aquells que intenten protegir la gent que té rendes baixes, gent que té rendes poc estables o gent que immigrants amb recursos molt, molt, molt baixos. Per tant, el que aconseguiran és exactament el contrari del que diu la seva retòrica. La seva retòrica és... diguem, hi haurà més gent que podrà llogar, doncs n'hi haurà menys. I com sé jo que tot això passarà? Com ho sé? Doncs perquè aquesta llei, eh? Ara el que diré jo sé que sorprendrà molta gent, eh? Està calcada d'una llei que va aprovar el govern franquista a l'any 1964 i que, diguem, els que vam estudiar en aquella època, els que vam estudiar economia i els que estudiaven dret també, havien d'estudiar, diguem, de dalt a baix, que es deia Ley de Arrendamientos Urbanos, una llei franquista de l'any 1964 que limitava els lloguers de manera idèntica al que està passant ara, al que volen fer ara. La conseqüència de tot allò, tots els que tingueu àvies, recordeu que teníeu àvies que vivien en pisos de lloguer a l'època del Franco, recordeu que pagaven una cosa ridícula pels seus lloguers, però que no hi havia ningú que pogués llogar. L'any 1960, abans d'aquesta llei, el 50% dels espanyols vivien de lloguer. L'any 85, que és quan es va derogar aquesta llei, 85 ja en plena democràcia, entre cometes, quan es va derogar la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, només n'hi havia 15%. Del 50%, el 15% dels habitatges eren lloguer. És a dir, les cases de lloguer, els habitatges de lloguer, havien desaparegut del mercat. Molt poca gent podia llogar. Els que llogaven, efectivament, tenien un preu baixíssim, però és que ningú podia llogar. No hi havien cases de lloguer. I les cases que hi havien, recordeu, els que tenia una tieta o una àvia tenia casa, estaven les cases fetes pols,
molt
perquè
malament.
Els inversors no invertien. Deien, escolta'm, si m'estàs pagant aquí 20 pessetes
ja
al mes, a sobre voldràs que t'arregli el lavabo, no? Doncs les cases eren un desastre. I, per tant, aquests, diguem, els partits que s'autonomenen d'esquerres i que sempre ens amenacen, escolten, que ve la dreta, que la dreta, doncs, escolta, no cal que vingui la dreta. Ells mateixos estan fent, volen aprovar una llei que ja va aprovar el govern de Franco i que ja va tenir en aquella època unes conseqüències catastròfiques. Doncs això és exactament el que tornarà a passar.
Doncs ara sí que ens has deixat fumuts, perquè, o sigui, ens has girat el mitjó completament. Del 2023 hem anat a parar el 64, i per tant, allò que dius que tu no pots predir el futur, no l'has predit el futur, sinó que l'has predit en funció del que ja ha passat.
Perquè que les lleis de l'economia sempre es comporten igual, i diguem, la gent... El que hem de fer els economistes, el que hem de fer els analistes seriosos és intentar veure com una llei afecta els incentius de la gent. La gent canviarà el seu comportament davant de la llei i quan vegin que no podran treure els calés que volen treure del lloguer, doncs el trauran del mercat. I això no és una cosa que jo m'inventi, això és una cosa que passa sempre, és una cosa que passa a tot arreu, és una cosa que ha passat als Estats Units, ha passat a Alemanya i ha passat aquí perquè ja hem tingut una llei així exactament igual. I, per tant, les conseqüències ja les sabem. Estem repetint els mateixos errors del passat.
I pot aquesta llei, o sigui, agafant un altre camí, envair el dret de la propietat, per exemple? Que dius, escolta, jo tinc una casa o un pis i...
És meu.
És meu i faig el que em dóna la gana.
Sí, bueno, això a mi és igual, diguem, no, jo no estic defensant els propietaris ni estic defensant els seus drets de propietat, jo estic defensant el dret de la gent a llogar pisos, i el que estic dient és que aquest dret es veurà minvat, no el dret dels propietaris, els dels llogaters. Per què? Doncs perquè no hi hauran pisos per llogar, els propietaris els trauran del mercat.
Hi haurà més pisos per vendre i a un preu més baix? Pregunto.
Això, una de les conseqüències d'això és que molts d'aquests inversors, i quan dic inversors no vull dir grans fons voltors, que tothom pensa, són gent que, diguem, es compra un pis, potser perquè diguem, pares i mares que diuen, escolta, comprem un pis per quan els nens siguin grans, els hi podem deixar en herència, però clar, els nens tenen 7-8 anys, què fem? Què fem aquests 20 anys o 30 anys fins que els nens siguin grans? Doncs mira, mentrestant els lloguem. Hi ha molta gent que fa això. I molta gent, diguem dels partits aquests que estan aprovant aquesta llei, les seves famílies ho han fet i ho fan. No estem parlant d'explotadors malignes. Aquesta gent que deien, mentrestant llogarem el pis, doncs el que faran serà no llogar-lo. I potser en lloc d'invertir els calés en un pis, el que faran serà vendre's els pis i comprar accions de Grífols i altres coses, perquè serà una cosa ruïnosa comprar un pis per deixar-hi els fills i mentrestant anar-lo llogant. Però insisteixo, aquí el que és clau per analitzar aquestes coses és, són les conseqüències de les coses, no la retòrica de què és el que volem fer, perquè sempre ho volen disfressar ells, escolta, nosaltres som molt bons i volem ajudar els pobres. Jo ja ho entenc. El problema és si el que tu fas realment està ajudant els pobres o no. I a mi em sembla que no cal ser massa llest per veure que aquesta llei tindrà conseqüències no desitjades que perjudicaran precisament a la gent que vol protegir.
Vostè ens parlava del que va passar l'any 64 amb aquesta llei d'arrendaments urbans i, per tant, d'experiències que no han funcionat. Quines experiències s'hi han funcionat? O sigui, aleshores, si tot això que està fent el govern no serveix, hi ha hagut algun país on s'hagi posat alguna mesura que sí que hagi estat efectiva perquè surtin a lloguer més pisos?
Bueno, s'ha d'augmentar l'oferta. Tu has de fer qualsevol política que tu facis. La idea aquesta del Sareb, en principi, si no fos el Sareb, seria una bona idea. Que el govern posi 50.000 pisos a lloguer. Diguem, com es podria fer? Doncs escolta'm, que sí, que el govern construeixi pisos, que faci pisos públics, que els llogui, això, tot això estaria, aniria en aquesta direcció. Llavors ens preguntem si els ciutadans volen pagar, els ciutadans que contribuents volen pagar els pisos perquè hi hagi altra gent que tingui els lloguers més barats. Això ja és una cosa que decidiran els contribuents a través dels vots, si això és el que volen fer o el que no volen fer. Però des del punt de vista tècnic el que cal fer és augmentar l'oferta. I les, diguem, lo del Sareb augmentarà l'oferta en els llocs equivocats, en pisos de qualitat no desitjable, i lo de limitar els lloguers no només no augmentarà l'oferta, sinó que la reduirà, i per tant va en la direcció contrària. Si el govern realment és seriós en aquesta política d'augmentar l'oferta, el que ha de fer és donar incentius fiscals a les empreses privades, o bé construir pisos ella mateixa, diguem, el govern, que aquests pisos que no valen res, que tenen poca qualitat, doncs que el govern inverteixi, que calés públics i que millori la qualitat i que ho posi en el mercat, en els llocs on cal. Em fa l'efecte, però, que ni el PSOE ni Podemos estan ara per la labor de gastar grans dinerals en invertir en pisos públics, perquè tenen un deute molt elevat, el govern d'Espanya té un deute que costarà pagar ara que els tipus d'interès són elevats, i per tant tenen altres tipus de problemes financers, però això aniria en la direcció d'augmentar l'oferta.
Tenim diverses qüestions, perquè és evident que el que m'ha explicat avui no és el que s'ha explicat de manera oficial, i el Xavier Salai Martín ens ha fet viatjar fins l'any 64 amb un experiment fallit del que precisament ara es vol fer. I per tant hi ha diversos oients que tenen algunes qüestions sobre el que estem comentant abans de canviar
sí,
de tema.
En relació als pisos de la Sareb, que ja hem explicat que hi haurà 21.000 immobles buits de la Sareb, d'aquest conegut, abans conegut com a Banc Dolent, que es posaran a disposició de les comunitats, un dels nostres oients pregunta que si les administracions han de comprar aquests habitatges, si això vol dir que els contribuents els pagarem dues vegades, perquè la primera es va pagar amb el rescat i ara la segona vegada quan els comprin. Això és així?
Sí, a veure, aquí la clau són comunitats, les comunitats autònomes. La Constitució espanyola diu que els encarregats del tema de l'habitatge són les comunitats autònomes, per tant, diguem, això s'implementarà a les comunitats autònomes que ho decideixin. I els del PP ja han dit que les seves comunitats no ho faran, la qual cosa ja veieu aquí, una cosa estranya, no? Que els franquistes no aprovaran una llei que van fer ells quan estaven al poder, quan era el Franco, i els antifranquistes aproven la llei que van posar els franquistes i que ara diuen que no val, no? O sigui, sempre és una mica el món al revés. Però la clau aquí és que els contribuents... és que les comunitats autònomes són les que hauran d'implementar això. El govern ho posa a disposició de les comunitats autònomes. Segons ha dit la ministra, no els hi regalaran els pisos, sinó que els hauran de comprar, aquest oient suggereix que, clar, si la comunitat autònoma ha de pagar amb diners públics, amb diners dels contribuents, una cosa que ja és dels contribuents, doncs sembla que podríem pagar dues vegades. No pagaràs dues vegades perquè, des del punt de vista del contribuent, fixa't que la comptabilitat aquí, per una banda, pagues, però per altra banda recuperes els calés, perquè el Sareb també és teu. I per tant, sí que la comunitat de Catalunya pagarà, però, diguem, en tant que propietari del Sareb, doncs recuperaràs una mica, recuperaràs exactament els mateixos calés. Per tant, no pagaràs doble, però sí que és important el matís aquest de les comunitats autònomes, perquè el govern del PSOE aquí i de Podemos s'han llançat a la piscina dient que farem una llei quan ells no la poden implementar. Han de ser les comunitats autònomes que ho facin.
Doncs aquest és el panorama que ens ha plantejat el Xavier Sala i Martín al voltant del Sareb i aquest tipus d'habitatges que, bueno, s'han anunciat d'una manera i tal com ens ho explica el Xavier Sala i Martín, doncs és ben bé el contrari. Canviem de tema i per acabar parlarem del president, candidat, de fet, candidat in pectore per president del Banc Mundial, que és la Jai Banga, que és una persona que té moltes frases i moltes, com ho diria, moltes ensenyances que barregen la política i la filosofia i que té idees que ens han cridat l'atenció. Per exemple, aquest senyor diu que el més important no és cometre errors, sinó no cometre dues vegades el mateix. I afegeix, si ens hem d'equivocar, no ha de ser per manca d'ambició, sinó per manca d'execució. Si necessiteu moltes signatures, autoritzacions o permisos, és l'excusa perfecta per no fer res. Qui és aquest senyor, Xavier?
Doncs home, evidentment és un gran, diguem, estratega del màrqueting que fa frases xules que no volen dir res, no? A veure, és un candidat, és un senyor indi, no? D'origen indi, de religió sikh, és d'aquests que porten sempre el turban,
Sí.
Que, perquè la seva religió no els hi permet tallar-se els cabells, em sembla que és per això, i aleshores, diguem, és un senyor que ha viscut tot professionalment sempre als Estats Units, com sabeu, des de l'any 44, que es van crear en el carrer 19 de Washington dues institucions bessones, que eren el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, des de que es va crear, es va acordar que el president del Banc Mundial l'escolliria en els Estats Units i el president del Fons Monetari l'escolliria a Europa, no? O seria un europeu. Doncs els Estats Units han escollit aquest senyor que té ciutadania índia, però té ciutadania estatunidenca perquè ha treballat tota la vida, però des de petit ell va estudiar i és d'origen indi, no? I em sembla que doncs, el dir-li algú del govern del Biden que podria ser candidat, doncs es va reunir amb els seus assessors de màrqueting. Ell ara era director general de Mastercard, que ha fet una feina molt bona en aquesta empresa, molt bona pels accionistes de Mastercard, vull dir, yeah. I això doncs, l'ha portat a que el govern el nomini i com que el govern dels Estats Units decideixen, bàsicament doncs, serà segur el proper, diguem, líder del Banc Mundial. A totes aquestes frases que ha fet, que ara ja han sortit
moltes,
per als diaris,
sí, sí.
Frases allò que és aquestes típiques frases que llegeixes, saps quan estàs sentat a la tassa del vàter, en un vàter públic, que està tota la paret guixada,
sí.
Doncs molta gent es dedica a posar frases filosòfiques d'aquestes, doncs segurament les deu haver tret d'allà perquè... A veure, és veritat que el món, diguem, el món emergent, el que abans coneixíem com a tercer món o el món subdesenvolupat, que ara es diu món emergent, doncs hi ha un problema d'accés, de burocràcia, etcètera, etcètera, etcètera. Que és aquesta frase que dius, no?, que es necessiten moltes signatures, autoritzacions i permisos i això. Tot això està molt bé, ja ho sabem. La pregunta és, el Banc Mundial està qualificat per solucionar aquest problema? I si ho està qualificat, com el soluciones? A cada país. Cada país té la seva cultura, té la seva història, cada país és diferent, cada país té solucions diferents. El Banc Mundial fa temps que comet un error gravíssim, que és posar la mateixa solució a tots els països. Si una cosa ha funcionat a la Xina o a Singapur o on sigui, doncs escolta'm, copiem-ho a tot arreu. Però saps què passa? El que funciona a Singapur no funcionarà a Ghana. I aquí és on el Banc Mundial porta gairebé 80 anys, des de l'any 44, gairebé 80 anys fracassant miserablement, perquè recomanen coses que no funcionen. I el que a mi m'agradaria veure és, jo ho entenc, que les autoritzacions, els permisos, la burocràcia i tot això és un problema pel món emergent. La pregunta és, què faràs tu per arreglar aquest problema a Ghana? Com ho faràs, exactament? Deixant de banda la frase del vàter, què faràs exactament? També parla de que, escolta'm, les idees són molt importants,
sí.
I que l'educació és molt important,
sí.
I que l'important són les persones. Molt bé, l'important són les persones. Com canviaràs el sistema educatiu de Ghana? Jo ja entenc que les persones, els ganesos, són els que trauran a Ghana del pou. I, per tant, cal una educació millor. Vale, molt bé, això ja ho entenem. Pregunta, com es fa això? Com millores tu l'educació a Ghana? Inverteixes en més escoles, compres més llibres, dones més ordinadors, pagues millors salaris als mestres, soluciones el problema de l'absentisme laboral. La meitat dels mestres a Ghana no van a treballar perquè viuen a 2 hores de distància. Canviem els currículums. Exactament com es farà? I no vol dir, no, ho farem igual que a Singapur, perquè el que ha funcionat a Singapur, que tenen un gran sistema educatiu, o el que ha funcionat a Finlàndia, que tenen un altre gran sistema educatiu, no funcionarà a Ghana, perquè ja tenen una altra cultura, una altra història, són diferents. I la pregunta és, com faràs exactament perquè les persones i el talent i tot això que t'omples la boca, exactament com ho farà el Banc Mundial per solucionar el problema de Ghana, o el de Togo, o el de la República Dominicana, o el de Bolívia? I això és el que el Banc Mundial ha fracassat sistemàticament i no ens expliquen exactament com ho faran. Segueixen amb el mateix patró per tots els països igual, un patró que ha fracassat una vegada i una altra també.
Té moltes de frases, eh? Veig que els lavabos quedaran plens perquè n'hi ha un altre...
No, si ho ha tret, els lavabos ja estaven plens. Diu, van a beneficiar-se de la sabidoria del lavabo.
Cal robar les bones idees sense cap vergonya. Si són bones, no hi ha propietat prèvia. Això, bueno... Però, a veure, candidat in pectore vol dir que té moltes possibilitats? No sé.
Jo crec que segur que serà, perquè és el que han proposat el govern. A veure, a vegades hi ha escàndols que surten perquè algun diari treu algun escàndol i llavors l'han de retirar, però normalment en el Banc Mundial el candidat que proposen els Estats Units és el que guanya, i el Fons Monetari, el que proposa Europa, és el que guanya. I, per tant, diguem, un cop ho ha proposat el Biden, doncs ja està decidit, no?
Xavier, ho deixarem aquí. Et deixo temps aquesta tarda perquè puguis mirar el timeline de Twitter i miris el vídeo del Madrid, que segur que tindrà molt bé per tenir una molt bona tarda.
Val, em comprometo a mirar-lo.
Xavier, una abraçada. Fins una altra.
Abraçada a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu-siau.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC1.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, connecta't a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 24 a dijous 27 podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeria STIC, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumulat saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè acompleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
Aquest estiu viu la millor música en un entorn privilegiat. Cap Roig Festival presenta Stay Homes, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Juan Diego Flores i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 14 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Wireframe, Crypto Trading, Crawl Dev, Data Driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Fontvella, aigua oficial del Barcelona Open Bank Sabadell, t'ofereix l'última hora des del Village.
10 minuts mal comptats i les 6 de la tarda. Abans que estàvem comentant amb el Bassas tot el que estava passant a la pista número 1 del trofeu Comte de Godó, doncs no hi ha gaire història, no. Perquè ara mateix el Caraz ha guanyat el primer set 6-3. Sí. Contra el senyor Borges, i pel que veig està fent un entrenament pràcticament a la pista central, eh?
Això amb un 3 i no res estarà passat, perquè fixa't, el fill deu ser un fill del Borges, que no deu haver volgut fer oli ni allò fruits secs ni allò que fa, i deu haver dit me dediqué al tenis, i mira, també tururut 16 hores.
Sí, perquè aquí tenim la televisió posada, anem mirant de reull, sí, i la superioritat del Carràs és...
Però el Carràs, aquest noi, no...
El Carràs.
Sí, el Carràs.
Té molta superioritat, eh? Sí. I el primer set l'ha guanyat tranquil·lament. Sí, no. Però al Village del Godó, sí, hi tenim l'Estadella, que ha de treure el nas, mare, perquè clar, aquí hi ha una cosa. O sigui, aquest partit, amb el Caraz a la pista, a veure, no és una final...
Està ple com un ou.
Està ple com un ou, i aquest partit és la crem de la crem. Sí. Llavors, la història és, a 10 minuts per les 6 de la tarda, sí, qui hi ha fent una volta pel Village,
algú
si a la pista central s'està jugant aquest partidàs?
Algú hi haurà.
Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois, que tal? Aquí estem, The Village.
On estàs, exactament?
Doncs mira, ara mateix estic aquí a l'estand de Mundo Deportivo, jo sempre tiro cap a casa, Mundo Deportivo, a la Vanguardia, RAC1, el millor grup, el grup Godó, i estic aquí, que hi ha ambientasso. Només t'he dit que només arribar ja m'han ofert una cervesa.
Molt
bé. Aquí la gent és molt agraïda, es nota que té calés. Vull dir, he dit que hi ha gent molt elegant, tothom aquí amb corbata.
A l'estand de Mundo Deportivo hi ha molta gent perquè hi van a buscar el diari. Hi ha moltes còpies dels diaris.
Ara mateix, mira, si hi ha un home llegint un diari, crec que és Mundo Deportivo, vaig a preguntar-li amb una cervesa. Hola, què tal, senyor? Què està llegint? Ah, no, la Vanguardia. Què tal? Vostè com es diu?
Eduardo.
D'on és vostè?
De Masnou.
Ah, de Masnou, molt bé, superxul Masnou. I què fa aquí?
He anat a veure el Carlitos Alcaraz.
Bueno, està jugant, però veig que està fora ara, aquí, fent una cervesa.
Sí, estic aquí fent-me una cerveseta. Sí.
Però per què no és a dins?
Tampoc, clar, a dins perquè no hi ets pel partit.
No, no, he anat, però ara estic aquí descansant.
Ah, molt bé.
Descansant. Ha marxat, de moment, m'interessa una mica, ha marxat el partit.
Som de RAC1, senyor.
Ah, de RAC1, sí.
Dic que ha marxat el partit.
Vam fer una entrevista...
Què?
No vam fer una entrevista a la Loteria Nacional, a Madrid, fa 3 anys.
Com que el van entrevistar vostè per la Loteria Nacional?
Sí, Edu de Batlle.
Ah, l'Edu de Batlle. Ah, molt bé, molt bé.
Bueno, estira el fil, està d'ella, però...
I molt bé, però vostè què feia a la Loteria Nacional?
Per jugar.
Ah, vostè juga a la loteria.
Sí.
A tot arreu, sí, eh?
Sí. M'encanta perquè ara mateix està amb una cervesa aquest home i està fotent-se aquí patates tan tranquil, amb la Vanguardia. Això és un senyor, hòstia, però un català clàssic, molt
va
bé.
Va guanyar algú allà, a la loteria? Sí, o...
Va guanyar algú vostè a la loteria o què?
No, res.
I com ha acabat vostè aquí? Què es dedica?
Això que... Director comercial d'una companyia d'assegurances.
Ah, molt bé, llavors està aquí una mica enxufat, no?
Sí, està fent networking.
Ah, molt bé, però vostè...
A mi el que em fascina...
Aquest home té una entrevista, eh?
Sí, no, i tant que té una entrevista. No, a mi, però el que em fascina és que hi ha un partit interessantíssim, però li molestava la pista o el seguint.
És que, a més, et dic una cosa...
Tenia set.
Està d'esquenes a la tele, vull dir que ni l'està mirant a la tele. Vull dir, el partit què passa perquè sortissis?
Estava una mica cansat.
Està amb la boca plena, eh?
He vist el Feliciano i estava una mica... Però això és en directe, no?
Sí, és directe.
Sí, és directe, sí.
I el podeu escoltar en el podcast.
Sí, ara l'estem parlant. Estem fent el podcast en directe.
Però llavors, l'ha avorrit el partit o què ha passat?
No, és que És massa fàcil.
És massa fàcil, clar.
Ja, un saludo a la meva núvia. Victoria Villanueva, que viu a Tella. Aquí la vull, la vull saludar.
Qui?
A la núvia. Núvia.
A la teva núvia. Home, per favor, on és la teva núvia?
No, no, està en el partit.
L'has deixat al partit?
Però... Ole!
O sigui, com has dut el partit? A venir a fer aquí una birra?
Però ha avisat que marxava. Què li ha dit?
Has avisat o no?
Eh?
Has avisat o no?
No.
T'has aixecat i has marxat?
Sí, he dit que anava una amiga a fer un torn.
Un torn, i t'has quedat aquí fent una cervesa i patata.
Sí.
Realment.
Quin crac. Bueno,
és el crac del dia, eh?
Vols enviar-li un missatge a la teva parella? Sí. Endavant, mira, per favor, els micòfons de RAC1 són tots.
Vale, pues Victoria, estoy aquí con tus amigos de RAC1, porque son amigos vuestros, del Jordi Basté.
Ets amic de Jordi Basté?
No, ella.
Ah, vale. Hòstia, sí, és amiga de Jordi Basté, la teva nòvia?
I bueno, estic aquí prenent una cerveseta i saludant aquí al micròfon i ja està.
Molt bé, per favor, quin missatge més bonic.
Bravo, però bravo. Algo
bonic, no? Bravo. Un t'estimo o algo.
Bravo.
T'estimo, carinyo.
Molt bé, molt bé. Clar que si això és un home de veritat, aquí tranquil...
També et dic una cosa, això...
Està...
Sí, que ho podrà escoltar, sí.
Això el podcast. De què li servirà saludar-la ara, si ho escoltarà després?
És que no se lo va creer quan se lo explique. No se lo va creer.
Pues sí, hombre, sí. Jo et dic una cosa, a favor d'aquest senyor, o sigui, el que dona aquest trofeu és que tu pots entrar, sortir, vas a fer una cerveseta, et canses del partit, entres, vas...
Però ell mateix ho dit, diu, això ja està
bé. Està vist. Però pregunta-li qui guanyarà el Godó o qui segueix.
Vostè qui creu que guanyarà el Godó? Amb qui va vostè? Aquesta amb la patata.
Que no ve d'una hora, també.
Xipras.
El què?
Xipras.
Xipras. Sí. Ah, vale. Tampoc sap... Vostè sap de tenis o...?
Jo soc de l'Espanyol, només coneix el futbol, però m'agrada molt el Xipras.
Bueno, doncs escolta.
No sé si és el perfil de persona que ve normalment al Godó, eh?
No, no.
De l'Espanyol no s'ha... Molt bé,
Ve tothom, tothom. Sí, cada dia ve un de diferent. Bueno, què més hi ha, Estadella?
Doncs mira, adéu, senyor, mira.
Bueno, el primer testimoni d'excepció, eh? Ens ha entusiasmat. Testimoni d'excepció.
De fet, mira, per aquí està el Carlos Fernández, mira, de Godó Strategies. Ei, què tal? Tu què, avui no treballes, no?
Sí que treballo, sí.
Sí, què estàs fent aquí? Estem tancant algun negoci perquè la ràdio guanyi calés?
Molts negocis.
Aquí hi ha un home d'una assegurança que potser s'aprofita. Mira, Carlos, vine amb mi. Vostè fot... Un moment, que aquí tanqueré una cosa. Fot calés a RAC1? Ha fotut falques o no?
No.
Doncs és el moment. Mira, Carlos Fernández, de Godó Strategies. Mira, què tal, aquest nano?
Encantat de saludar-li.
Mira, senteu-vos aquí, porto una cervesa i tanquem negocis. Que aquí al Village també es tanquen negocis, no?
Aquí es tanquen molts negocis, home, i tant.
Escolta'm, has de fotre calés a RAC1.
Vale.
Vale, pues ja està, fantàstic. Aquí us deixo, nois, que vagi bé, adéu.
Estadella, l'has amenaçat una mica, vull dir.
Sí, home, a vegades...
No pots posar la pistola al pit d'aquesta
manera. Però l'Eduardo ha dit que venia a fer networking.
Sí, això
també és veritat.
Sí, per això. Mira, ara mateix no sé què ha passat amb el... És que jo no sé de tenis, tampoc. Llavors no sé que la gent s'està aixecant.
Sí, perquè,
ha passat...
No, perquè hi ha una pausa, hi ha un moment, quan hi ha una pausa tu et pots aixecar un moment i entrar. Ara és possible que surti més gent i entri gent, també.
Vale, mira, doncs vaig a... Sí.
A veure qui marxa, vés a mirar qui marxa.
A veure qui surt del partit i a veure què li sembla el partit del Carràs.
Senyora, vostè, que marxa allà o què?
Sí.
Què li ha semblat el partit?
Encara no ha acabat.
Bueno, i per què marxa?
Perquè tinc pressa.
On marxes?
A casa.
A casa? Ostres.
Tinc el gos que m'està esperant per sortir.
El gos? Sí, has de treure el gos.
Moltes hores.
Quin gos té vostè?
Jo, quin gos? Tinc un setter.
Un setter. I vostè què fa aquí? Com ha arribat aquí al Conde Godó trofeu tenis? Amb taxi. Vull dir, com què és aquí? Vostè de què treballa? Què fa?
Jo, he treballat aquest matí de 7 a 2 i he vingut a les 2.
Però quantes hores fa que el gos està sol?
Quantes hores fa que el gos està sol i no surt?
Unes quantes? 4 o 5? Déu-n'hi-do, pobrets.
Home, ja té un pipí.
Quan arribis de casa ens trobarem una mica...
Un mar de tot.
Ostres, doncs ànims, que vagi bé, senyora. Adéu, bones festes.
No l'entretinguis. És la vida en directe. Un senyor que ha marxat perquè ja estava cansat, ha de passejar el gos.
És clar, és que és la vida.
Bueno, és clar, som dimarts, vull dir, dimarts a les 6 de la tarda, hi ha gent que fa coses.
Sí. Mira, aquí hi ha una parella gran que també marxa. A veure, ui, senyors, vostès que marxen ja del tennis, no els agrada el partit?
No.
Han d'anar al lavabo. No.
Heu d'anar al lavabo? Oh, mira, com el gos d'abans. Molt bé. Digues.
Tornem.
Ah, torneu, vull dir, teníeu pipi o què?
Sí.
Molt bé, molt bé. Esclar. Que vagi bé, eh? Bé. Fantàstic. No, no, van escoltats, eh, aquesta gent?
Home, és que els partits poden durar molta estona, eh? Ara ha arrencat molt bé l'Alcaraz, però vés a saber, igual. Mira, es complica.
Aquí tenim un nano que vostè... Tu ets sponsor, no? Treballes aquí.
Sí, estic treballant aquí.
I què tal? Com veus això del Godó?
Bé, bé, molta gent avui.
Sí? Tu a què t'adiques, tu? Què fas?
Nosaltres estem aquí rebent els clients de Mango.
Clients de Mango, eh? Sí, sí, de moment no hi ha ningú, eh?
De moment no hi ha ningú, ara estan tots mirant el partit.
Ah, molt bé, molt bé. I a tu t'agrada el tennis o què?
Sí, sí, sí.
Sí, escolta'm, tu llavors ets una mica entès del Village i tot això?
Bueno, sí, diríem que sí.
Vale, jo vinc amb dessuadora, crec que no vinc amb l'outfit. Què s'ha de fer per sentir-me integrat en el Village del Trofeu Conde Godó Tennis Bank Sabadell?
Comprar roba cara.
Comprar roba cara. A Mango no, no?
Bueno, hem tret una nova línia, també.
Ah, vale. Llavors, actitud, quina actitud he de portar jo?
Actitud xulesca i...
Actitud xulesca. De tenir calés.
Sí, exacte.
Vale, perfecte, perfecte.
Aparentar, com a mínim aparentar.
Quanta gent d'aquí creus que aparenta i no té calés?
Bastants, bastants.
Potser molt normal.
Està deia que l'objectiu és tornar demà, eh?
Sí, sí.
Bueno, adéu, gràcies, guapo, eh?
Sí, exacte, adéu, adéu.
Demà tornarem, mira.
No és per arreglar-ho, però jo he entrat al Village de...
No, no, aquí hi ha nivell.
Vestit arreglat normal.
No, si no cal, amb corbata i americana.
No, home, no cal.
Hi ha el Màrius Carol, aquest no és el cul de la Vanguardia?
A veure què preguntes, eh? Saluda.
Hola, Màrius, què tal? Salutacions del versió RAC1, tot bé?
Bé.
Sí, com va la vida?
Veus, ja estic veient tennis.
Sí. Veig que estàs aquí a la carpa de Mundo Deportivo, vull dir, poc tennis de moment.
No, he vist el primer set i...